Cinc, anem amb l'Emery Picard i la revista d'actualitat musical. Molt bon dia, Emery.
Hola, bon dia, Àlex.
Comencem parlant del que serà una realitat, però que ja està generant molts problemes i molta polèmica, que és el pròxim Festival d'Eurovisió.
Sí, sempre dona titulars, sí. Aquest Festival Europeu de la Cançó. La veritat és que porta més de 50 anys d'història i continua sent.
En les últimes setmanes, entre el sideral que hi ha hagut per l'elecció del representant espanyol i el que tu ens explicaràs ara, tela, eh?
Doncs sí, tela. Això farà que l'audiència encara pugi més, si és que es pot pujar, perquè hi ha més de 200 milions d'espectadors. No està gens malament, però bé, el proper mes de maig estarem molt pendents de saber si Rússia serà o no en aquest Festival Europeu de la Cançó. En principi, no hi serà. I és que us explico la darrera polèmica amb la representant, o la que havia de ser la representant de Rússia, aquest Festival d'Eurovisió 2017. Es celebrarà a Kiev, a Ucraïna. Ho dono pistes perquè sembla que per aquesta raó aquesta veu no arribarà a actuar el proper mes de maig.
És la veu de la representant russa, no?
Sí, es diu Julia Samailova. Ella és una afectada d'espina bífida i va en cadira de rodes i bé, aquesta cançó sembla que no sonarà a Rússia perquè Ucraïna l'ha vetat de participar al festival. De fet, no li donarà el visat per entrar al país perquè han demostrat que aquesta, amb imatges, que aquesta artista va estar actuant a Crimea. Fa 2 anys va traspassar la frontera ucraniana de manera il·legal per a actuar en aquest en aquest lloc, i ja sabeu que a Ucraïna doncs, tenen aquestes
Rússia
lleis internes.
Rússia es va annexionar a la península de Crimea i hi ha un conflicte aquí de fons molt gran.
Exacte, llavors doncs, diuen que no ho faran. Què passa? Que la UER té les seves pròpies normes i una de les normes de la UER és que el país que acull a tots els participants, el que acull el festival, té l'obligació de facilitar-li un visat durant aquells dies del festival. És com una mena de que tota la música està per sobre dels conflictes
de treva,
polítics i que hi ha aquesta obligació.
Treva artística,
sí,
no?
Sí, Ucraïna diu que no, que no li dona, ha dit públicament, i la UER s'ha inventat una cosa que era que és que actués via satèl·lit des de Rússia, sense trepitjar sol ucranià. No estan d'acord ni els ucranians ni Rússia perquè diu que volen anar-hi i de moment la resposta és que no, Rússia no estarà al Festival d'Eurovisió.
Sí, sí, perquè ho identifica com si estigués allà. Per
exacte.
El que queden, no volen és que participi.
Queden uns dies, veurem què passa, però de moment la resposta és no. I atenció, perquè avui mateix s'ha afegit el cas d'Armènia, que també hi ha hagut imatges de que han actuat a sol de Crimea. I Ucraïna està, evidentment, també estudiant aquesta participació d'Armènia per negar-los l'entrada al festival. De moment ja ha fet el Servei de Seguretat Ucraniana, a l'antic KGB, una negació de visat a la Julia Samoilova, representant de Rússia a Eurovisió, la que havia de ser pels propers 3 anys, és a dir, que no podrà trepitjar sol. I ara anem a ficar un tema contundent, perquè tinc notícia d'aquesta banda, però l'aprofitaré per parlar-vos d'una altra que acaba de publicar l'OMS aquest cap de setmana. Escoltem això. L'OMS acaba de fer un estudi, bé, acaba de publicar un estudi on ens diu que 1.000 milions de persones estem en risc de perdre audició. Sembla que hi ha problemes i greus amb la manca d'audició i els problemes que tenim la població en general per escoltar música. I és que diu que aquest estudi, que en definitiva estaria bé no escoltar més d'una hora de música al dia i el volum dels auriculars a no més del 60%. Aquesta seria el tope o la norma que l'OMS ens aconsella aquest cap de setmana per aquesta xifra terrible de gent amb problemes d'audició. Sembla que el 50% de les persones entre 12 i 35 anys estan exposats a sons perjudicials, a nivells de son perjudicial, i tots ells tenen greus problemes d'audició. És a dir, que a partir dels 12 anys ja la gent no escoltem ni sentim les coses com hauríem de fer. Encara més.
Especialment susceptibles.
Mira, de fet, nosaltres estaríem a l'exposició de 8 hores, els locutors, bé, no són 8 hores ben bé les que tenim als auriculars, i no els hauríem d'escoltar més de 85 decibelis. És a dir, que si estem 8 hores amb un so doncs per feina, d'una obra, o estem en una discoteca treballant, o en algun lloc amb soroll, a 8 hores no més de 85 decibelis, és el que podríem aguantar. I a més de 100 decibelis, només 15 minuts. Això què passa? Que afecta a discoteques, pubs, etc., que estan a més de 100 decibelis. Diuen que el que farà l'OMS ara és que obligarà, hi haurà una llei, l'estan dissenyant, que obligarà que les discoteques i aquests llocs i zones de concerts hi hagi una zona de descans, distensió i silenci, perquè tu només vagis entrant cada 15 minuts.
Clar.
I si vas a un concert, diuen que sempre vagis amb taps, sempre, i que bé, que sobretot doncs, controlem el temps d'exposició amb màxim 15 minuts, si no és a menys de 85 decibelis.
Hi ha vegades que a locals d'aquests o a concerts, si estàs a prop de baffles d'aquests que són però tipus
sí,
diplodocus,
que tremola el tòrax.
Pit, o sigui, notes sí, sí. Els impactes del so, no? de l'aire sí, sí, que mou, les zones...
Els baixos, el buffer el notes a dins, sí.
Una passada.
Doncs això, evidentment, s'hauria de fer sempre amb taps. És la consell de l'OMS i que té penjat al seu web, aquest cap de setmana ho ha publicat. Qui vulgui saber com hem d'escoltar la música, doncs ja sabeu. I la música que escoltem de fons són la gent d'ACDC i l'he posat perquè aquest cap de setmana hi ha hagut resolució d'un afer que hi havia contra la promotora del concert d'ACDC a Espanya i de fet a la Cartuja, el que van oferir el dia 10 de maig a Sevilla, que condemna a Live Nation a pagar 15.000 euros. Aquesta denúncia l'ha fet Facua i va ser doncs, per les moltes denúncies, de fet per les milers de denúncies que van haver-hi de gent que volien que els hi tornessin les entrades després del canvi de cantant. Ja sabeu que Brian Johnson no va actuar i va ser substituït per Axl Rose. Evidentment, Axl Rose tenia una cama trencada, va sortir sentat en una cadireta de rodes. Diuen que això és una infracció greu perquè sí que va haver-hi doncs, una modificació en els seus aspectes substancial. I això fa doncs, que la gent tingui dret a reclamar el retorn de la seva entrada. És a dir, que ara han sentenciat a Live Nation a pagar 15.000 euros de multa i a tornar els diners d'aquells que no sí. Van quedar contents amb el seu concert.
Mira que diu el Pep, diu, hi ha moltes coses que en ben pocs decibels és molt millor no escoltar-les i que et perjudiquen més que les fortes.
Això també, això també és veritat.
També té tota la raó.
Té tota la raó. Doncs vinga, notícies curioses d'aquest cap de setmana. Bé, aquesta de Live Nation no seria del tot curiosa, sí que és curiosa. Per cert, te'n recordes que vam quedar la setmana passada pendents del que passaria amb les entrades de Metallica, que eren
sí,
nominals?
Sí, i tant. Doncs ho hem comentat fa una estona.
Es van exaurir en res, van a bé, però no en diguis com, tornen a haver-hi entrades a les webs de reventa.
Mira.
Veurem com fan la pirula perquè...
Bueno, tu vas dir que hi havia una possibilitat que era pagant un suplement, però clar...
Ara no encara és més car la reventa, és el preu de la reventa més el seguro.
Més segur. L'assegurança, sí,
Però bé, qui vulgui, clar. La reventa encara funciona, és a dir, que sembla que continuem encara lluitant perquè això no passi. Anem a parlar de Queen perquè aquesta setmana també són notícies per una història molt divertida. Te'n recordes d'aquest videoclip de la Went to Break Free amb Freddie Mercury passant l'aspiradora? Doncs l'aspiradora, de fet, és una de les fitxes del Monopoly de Queen que s'ha anunciat aquest cap de setmana. De fet, el guitarrista Brian May ha presentat aquest joc de taula on les fitxes per jugar, doncs mira, aquí les tens, seran una aspiradora, la ràdio de Radio Gaga, diferents peces de videoclips de Queen. I bé, és un joc de taula que podrem fer servir per seguir tota la carrera del grup. Imagina't un Monopoly només amb preguntes de Queen. Això és realment
Per a fans,
sí, sí. El recorregut del Monopoly comença al college el 1970 i arriba fins al darrer recital de Freddie Mercury a Newburgh a l'agost del 1986. Un joc que evidentment serà doncs, buscat per tots els fans i seguidors de Monopoly i que probablement doncs, serà una de les coses més originals de merchandatge de la banda que recordem aquest cap de setmana ha presentat a les xarxes socials al seu guitarrista, el Brian May, qui vulgui, Monopoly de Queen des de ja. I acabo parlant de tres llançaments, Àlex, per diferents motius. El primer, divendres feien una nota de premsa amb totes les dades pel llançament, data i detalls del nou àlbum del desaparegut Chuck Berry. Yes, yes, I know when and what, yes, yes, no if and or but, I was looking for joy, yes, 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 when I was a little bitty boy.
Mira,
és la nova cançó sí. Aquesta, es diu Big Boys i és un tema que compta amb col·laboracions de Tom Morello, que és guitarrista de Rage Against the Machine i del cantautor Nathaniel Radcliffe, que ho digui bé. Doncs és la primera cançó d'aquest àlbum que va anunciar el propi Chuck Berry el dia del seu aniversari. Recordem que ho va fer l'octubre per sorpresa de tothom i tot just quan complia 90 anys. Aquest anunci trencava el silenci d'àlbums d'estudi de Chuck Berry en 40 anys i després d'anunciar el disco, doncs malauradament, ja sabeu, fa tan sols uns dies, de fet el cap de setmana passat, moria a casa seva. Doncs bé, Chuck Berry ja té el seu nou àlbum a punt pel dia 16 de juny. Això és el que ha comunicat la seva discogràfica i bé, serà aquest dia quan sortirà al mercat l'àlbum Chuck. El seu propi nom serà el que bategi 10 noves cançons, de les quals 8 són única i exclusiva responsabilitat de Chuck Berry, un homenatge pòstum, evidentment, que tots podem tenir d'aquí tan sols un parell de mesos. Ja tenim detalls d'aquest àlbum pòstum.
Ens queden 4 minutets. Què hi posem?
Vaig ràpid perquè notícia bomba d'aquest cap de setmana. Els Gorillaz tornen i ho fan amb 4 cançons que ja han penjat en forma de videoclip al seu canal de YouTube. Torna la formació d'animació de Damon Albarn. Force me to be a killer just like Rodney Price. All my life, nah, no, all my life. Gorillaz, aquesta banda de culte que torna després de bastants anys de silenci, de fet des del 2010 que no treien àlbum d'estudi, i ho faran amb un àlbum que es dirà Humans, acabat amb Z. Serà un nou àlbum que presentaran el dia 28 d'abril i arriba així doncs, com molt de cop perquè ens presenten, com us deia, 4 cançons ja d'aquest àlbum, avui mateix, les podeu escoltar al seu canal YouTube, i sabem que hi haurà col·laboracions de luxe com Vince Staples, també a Grace Jones, una mítica, o Rack and Bone Man, aquest britànic que està ara tan de moda. A més, el més important, a dins del nou àlbum de Gorillaz hi haurà Alleluia Money, que és un tema amb Benjamin Clementini, que és un homenatge meravellós a Donald Trump, de fet és un missatge directe. Veurem com s'ho pren el Donald, perquè darrerament tots els cantants que li diuen alguna cosa i té una contesta al seu Twitter, ara esperarem missatge per Gorillaz. I aquesta setmana, doncs, com sempre, tanco amb les coses que arribaran a les botigues, i la veritat que no està gens malament, perquè torna Tini Tempaz, el britànic rapero de moda, torna també Nelly Furtado, la canadenca coneguda pel seu tema I'm Like a Bird, i hi ha nou àlbum de Bob Dylan, un triple CD, triple? Sí que sí, ja, és el 38è àlbum de Bob Dylan, ja és que com que cansa una mica de tants discos que treu, perdó, ho he dit en veu alta, però és que és com saturant. Fa 50 anys de carrera Neil Diamond, però d'entre totes les coses em quedo amb una mica de dosi de funky, que sempre ens agrada, d'aquest col·leccionista de Ferraris, que es diu Jamiroquai.
Jamiroquai, protagonista d'aquesta última informació, nou àlbum, del qual ja vam fer nosaltres aparadors musicals la setmana passada anunciant aquest divendres.
Automaton,
no?
Aquest divendres.
Automaton.
El 7 de setembre estarà a Barcelona, al Festival Cruïlla, qui el vulgui veure en directe i qui no, que miri aquest videoclip de la cançó que sona, que surt la germana de la Penélope Cruz.
Molt bona banda, Cruz, Jamiroquai, i tant que sí.
I que la gaudeixi.
Merci, Meri.
A vosaltres.